Bona tarda a tothom i molt benvinguts al Centre Cultural Miramar per la presentació d'aquest llibre Mirades de Sitges. El marc on ens trobem no ha estat pas per casualitat, sinó perquè vam estar pensant a veure on podíem fer la presentació d'aquest llibre, atès que, com tots ja sabeu, els dies previs a Sant Jordi doncs, moltes presentacions tenen lloc i la ubicació no era pas fàcil. Per no fer-ho en l'auditori, perquè a vegades és un pèl fred i tots sabem una mica les mancances d'aquell espai, vam pensar que un llibre com el Mirades de Sitges el que fa és reflectir el talent i els artistes locals, doncs podia ser un lloc molt adequat aquesta exposició d'en Francesc Silhouet, Redós dels meus somnis. Per això, avui, i per primera vegada que jo sàpiga, en el marc d'una exposició a la primera planta de Miramar, fem una presentació d'un llibre. Mirades de Sitges, el que pretén és recollir la vinculació que Sitges ha tingut sempre amb els artistes, i un llibre com aquest, doncs, evidentment, que és un clar exemple. Jo ara passaré la paraula a en Santi Terraza. Avui en Toni Sella no ens pot acompanyar. En Santi Terraza i en Toni Sella van ser les dues persones que em van portar la idea d'aquest llibre. Amb aquest llibre, doncs, una mica el que pretenem és saldar una mica el deute que Sitges té amb la literatura, i ho hem fet a través d'aquest recull de relats on escriptors i escriptores de Sitges doncs posen com a escenari el nostre poble. Jo no m'allargo més i tot seguit passo la paraula a en Santi Terraza. Abans que res també voldria dir-vos que avui ens havia d'acompanyar també al Batlle de Sitges, en Miquel Forns, però atès per un tema doncs, de salut que de darrer moment doncs, no pot fer-ho. Gràcies.
Gràcies, Rosa, regidores, amics. Com comentava ara la regidora, doncs, ja fa, penso que 3 anys, amb una conversa amb el Toni Sella, que avui no ens pot acompanyar, però que en tot cas sí que m'ha dit i m'ha transmès que us saludi a tots perquè està molt, molt satisfet del resultat d'aquest llibre. Doncs amb una conversa que vam tenir amb la regidora, en què ell ens manifestava que volia potenciar i que volia apostar per les edicions durant el seu mandat, durant aquesta legislatura, una de les propostes, una de les idees que va sorgir era, atès que Sitges és una capital de les arts, és una capital que ha acollit sempre i que ha estat... No sé si m'haig d'acostar o no? Bueno, provem. Doncs això... A veure, provem ara? Va, sembla que millor. Doncs, atès que Sitges és una capital de les arts que sempre ha estat molt receptiva a l'arribada de creadors literaris, creadors artístics i altres menes de creadors, vam considerar que podia resultar molt adient i molt propici que hi hagués literatura específica i pròpia en què Sitges fos l'escenari. És a dir, a Sitges molts escriptors hi han escrit. En Sitges molts escriptors s'hi han inspirat, però que Sitges hagi estat territori pròpiament de ficció no ha succeït d'una manera tan sovint com el fet que hi hagin vingut tants autors i tants artistes. D'aquí que va sorgir la idea doncs, de fer una tria d'escriptors que fossin de Sitges, que han viscut a Sitges o que hi tenen alguna relació activa amb Sitges, i van sortir doncs, aquesta llista, en Sergi Pàmies, Francesc Puigpelat, la Mònica Esgustovà, l'Edwin Winkels, que m'acompanya aquí, el Lázaro Cobatlo, el Matthew Tree, la Vinyet Panyella, l'August Bové, el Xavier Jimeno, en Jimmy Barnes i en Joan Sella. I trobem 11, un molt bon equip, 11 escriptors, en els quals alguns tenen la seva llengua d'escriptura doncs, el català, altres el castellà, l'altre l'anglès, altres fins i tot altres llengües, i d'aquí que aquest llibre doncs, es va decidir que sortís en 3 idiomes, que fos en català, en castellà i en anglès, perquè al mateix temps podia ser també un element interessant per tots els visitants que venen a Sitges i que per tant doncs, poden buscar i poden trobar algun tipus de literatura vinculada i arrelada pròpiament al territori. I a més van decidir que atès doncs, aquesta condició de capitalitat cultural de Sitges doncs, que resultaria interessant poder acompanyar aquests textos i aquests relats d'il·lustracions també d'artistes que, igual que els escriptors, tinguessin una relació activa amb la vila i d'això doncs, que van sorgir doncs, perdó, aquesta llista d'11 il·lustradors en què hi ha la Núria Corretger, la Vicky Gallardo, en Robi, en John Berkeley, l'Horacio Elena, la Lídia Gázquez, l'Agustí Albors, en Francesc Rovira, en Miguel Condé, l'Anna Monzó i la Florencia Coy. Jo desitjo que us agradi, que disfruteu gairebé tant com ho hem fet el Toni i jo amb la cura i amb l'edició i que a més doncs, això que pugui ser doncs, una petita contribució doncs, a reforçar aquest talent i aquesta tradició i aquesta solidesa cultural de la vila.
Sí?
Bueno, seré breu. Parlo una mica en nom dels meus companys, els autors, Lídia parlarà en nom dels il·lustradors, i en lloc de parlar jo, parlarà amb els altres un momentet. És una sorpresa que ells no saben, però no volem avorrir, però els escriptors que hi són presents aquí hem agafat un paràf, tan sols, del seu relat, perquè tingueu una idea de què diferent és tot, o sigui, quantes històries es poden explicar a Sitges en un llibre així. I hi ha de tot. Hi ha història d'amor, hi ha història de príncep blau, príncep azul o una rana, i hi ha contes del poble, i hi ha ciència-ficció. Si voleu saber com serà Sitges l'any 2040, heu de llegir el relat de Cavallo. I a mi m'agrada, jo hem llegit tot avui per saber una mica de què va, i a mi m'agrada també que aquest llibre reuneix tanta gent de tot arreu. Jo soc holandès, porto ara Sitges 26 anys, crec. Hi ha altres nascuts aquí, clar. Hi ha anglesos, he dit, argentins, molts, crec que entre il·lustradors i autors, clar, com diu Jimmy Burns, que és mitjà argentí també. Al principi, un argentí, segons una dita més coneguda, és un italià que parla espanyol, pensa que és francès i a qui secretament li agradaria ser anglès. Pues tot això es reuneix en aquest llibre. I hi ha francès, August Bouvet té un poema en francès, unes línies en francès també. En relat, jo crec que el bonic és això, que cadascú té la seva fantasia i històries més d'origen real i històries d'invències personals de la gent. Hi ha gent conegut que surt, històrica. Aquí llegim en vida el doctor Benaprés o el Joan Bufí. El Joan Llopis Bufí, perdó. És molt, molt de Sitges. Encara que nosaltres, alguns som de fora, ens hem enamorat d'aquest lloc. Jo m'he quedat i em quedaré per sempre en el meu relat. He escrit també que serà un bon lloc per morir. Espero que sigui després del 2040 que escriu el Lázaro, però no crec que arribi. I es convidaria a llegir. Deixem la Lídia i després, o si vol anar molt d'hora, però serem, no som tots aquí, o sigui, els 5-6 actors que som aquí, llegim un petit paràgraf.
Bé, gràcies a tots per estar aquí, per acompanyar-nos, per la part que em toca, que em sembla que sóc la Benjamina dels autors, dels il·lustradors que participen en aquest llibre. Em sento molt agraïda perquè hagueu comptat amb mi, que he ficat un peu aquí com qui no vol la cosa. I bé, hem de dir que a nivell plàstic, no? Doncs la participació de tots els artistes en aquest Mirades de Sitges, doncs també, com deia l'Edwin, que és, en la part literària és molt, molt variada, trobem doncs, diferents idiomes, diferents gèneres, doncs en la part plàstica doncs, també trobem molts estils diferents. No? Per exemple, tenim la Núria Corretger, que a més és, va ser és la meva, una de les meves mestres, doncs, que té doncs, una obra doncs, potser més conceptual, una línia més d'autor. Tenim línia molt més il·lustrativa, molt més propera a la il·lustració, al dibuix, al disseny gràfic, com podria ser l'aportació de la Vicky Gallardo, que és dissenyadora i il·lustradora de Pas Gràfic. Tenim doncs, l'aportació del Robi també, aquesta aportació molt més desenfadada, molt més d'il·lustració viva, àgil, més, potser amb aquest punt més espontani. I tenim il·lustració doncs, més introspectiva, més com podria ser el cas de l'aportació de John Berkeley o de la Florencia Coll. Tots són autors, a més, amb unes carreres molt sòlides, a més, en, la majoria d'ells han exposat en aquest lloc que ens acull avui, aquí a l'edifici Miramar. La majoria d'ells han tingut doncs, exposicions retrospectives. Tots també estan o són sitgetans o tenen una vinculació molt forta amb la nostra vila. I bé, també, com us deia, doncs, varietat en tècniques. No? També, per exemple, tenim l'aportació de Miquel Condé amb aquest gravat tan potent que trobeu que il·lustra el conte de la Boja, de Xavier Gimeno. I, per exemple, també doncs, el Francesc Rovira, que sabeu que va estar aquí vivint a Sitges durant molt de temps, té una vinculació molt, molt forta. Tots també els heu pogut veure a les pàgines de l'Eco de Sitges, tots participem d'alguna manera o altra al setmanari de la Vila, amb la nostra, per la qual o sigui, el setmanari també està apostant molt fort pel tema de la il·lustració, de l'expressió gràfica, de les notícies i de l'actualitat de la vila. No? No sé si em deixo algú, però tampoc no vull pas ocupar massa el discurs, però sense més jo aniria potser a llegir alguns dels fragments. Edwin?
Sí, anem per ordre.
Anem per ordre.
Hi ha alguns dels 700 pàmies no han pogut venir. Francesc Puigplat, no l'he vist.
Ah, sí, perdó.
No tothom ja viu a Sitges, clar, i això que posa. Mònica sí que viu a Sitges, però crec que no l'he vist. Pot ser que està en Setmana Santa a Txeca. La següent sóc jo, o sigui, i espero que vosaltres heu portat ulleres i tot això per llegir, perquè la lletra és petita. O sigui, posaré un moment d'aquí i em segueixen després. Jo, un petit paràf, hem agafat un paràf on surt Sitges, que... No podíeu variar. Ostres, sí que és petit,
No
tinc ulleres, no, ja està. No, sí, per la foto no tinc. Queria llegar... Ah, sí, hem escrit, com ha dit Santi, cadascun... No, jo llegeixo a holandès. No, que tot hem escrit en la llengua que millor ens anava. Jo he escrit a castellà, s'ha traduït. Alguns han escrit en anglès, jo prefereixo llegir-ho en castellà, llavors. Però això m'agrada també molt de llibre. Hi ha un castellà, català i anglès, o sigui, pels amics de fora i tot això, es pot comprar com bonic regal. Queria llegar hasta aquí, por el clima, la xica del tren, es diu el meu llibre, inspirat en una història real. Queria llegar hasta aquí, por el clima. Hacía frío en el norte, cada vez más. En Holanda se lama los ríos, en Bélgica me le mataba con la hierba y los árboles cubiertos de escarcha. En Francia el viento era helado. Tal vez hacer autostop hubiese sido mejor, pero ya no quería abandonar mi bicicleta. Me refugiaba de noche en los bosques, donde siempre se está más protegido que en el campo abierto. Quería llegar a Barcelona, que dicen que es un poco como Ámsterdam, pero con mejor clima. Pero me he quedado aquí y de momento no me voy. Nunca en mi vida había oído hablar de Sitges. Pero seguramente la gente de aquí jamás ha conocido a nadie de Tennant's Harbor, de donde soy yo. Ni deben saber dónde está Maine, mi estado. Qué lejos estamos los unos de los otros, separados por océanos, por meses de viaje, por otras vidas, por desconocimiento. Eso es un honor, volia dir, que es en honor de Isabel Begulense. És una noia que va morir fa uns 15 anys aquí a les vies del tren atropellat i han de venir els seus pares a buscar per ella, buscava aquí la felicitat. Tenia tan sols 21 anys i estava viatjant per al món. El següent, Lázaro Sica, qui és?
Lázaro Tovar.
Lázaro, ¿estás aquí? Ah, si quiere. Si quiere. Mira.
Yo, a ver si tienes ahí, pero ¿en castellano o en catalán?
En castellano.
En castellano, sí. ¿No? Lo tengo aquí escogido. Improvisamos.
En catalán es muy lento.
Ah, eso, sí.
Ah, ya, sí, sí. Leo
este. Sí, este par. Vale.
Con el micrófono en la mano, sí. A ver. La segunda jornada resultó más animada. Antes del mediodía visitaron el bar no menos de 20 clientes. Muy pronto comprendió que él solo no sería capaz de atender a la clientela. A las 2 de la tarde, bajó la persiana metálica y colgó un anuncio escrito con rotulador: se necesita camarero experto. Después decidió ir hasta la orilla para ver cómo estaba la situación. Hacía muchos años que evitaba la cercanía del mar. Había vuelto a Sitges en el tren subterráneo que partía de la estación Pelebulú, la mejor línea de metro entre Perpiñán y Tortosa. Un viaje que duraba apenas 15 minutos. Recordó los días de su juventud, cuando viajaba a diario a Barcelona en el tren de cercanías. Salvo un trecho por debajo de los túneles, podía verse el mar hasta poco antes de llegar a Castelldefels. Ahora, ese tramo de vías debía de estar cubierto por las hierbas y uno podía viajar en medio de la oscuridad a una velocidad inusitada. Mejor así, se decía. Cuanto menos mundo vea con mis ojos, menos me dolerá la conciencia. Perdona, papá.
Matthew Tree, ¿no está? Vignette, claro que sí.
¿No?
Hola.
Hola.
Hola. Hola. Hola.
Hola.
Hola. Hola.
Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. I els que sou lectors del Leco de Sitges segurament ja us sonen els personatges. Quan va esclatar la guerra, van tornar-hi. L'hotel ja havia estat decomissat i era hospital de sang. Tot el que havia estat luxe, confort i felicitat de diversa índole havia esdevingut sofriment, drames, neguits i mort. El cosmopolitisme, tanmateix, havia perdurat, ja que aquell arribaven els ferits a les lleves com els de les brigades internacionals. La darrera vegada que hi havien anat ells dos, ho van fer en un cotxe diferent, conduït per un xòfer alt i ben plantat. Mentre els homes es reunien amb alguns dels convalescents estrangers, la periodista li va donar conversa i li va revelar una de les seves novel·les, i a més, dues traduccions d'ell, Crim i Càstig i Anna Karenina. Tingui, així es distraurà de tot aquest ambient. Miri, ja tornen, per què no ens fem una fotografia tots plegats? El xòfer va tirar una laica i una altra cambrera la va disparar dues vegades. Cap al maig de 1937, alguns membres del PUM es van amagar als xalets de comissats de Sitges, esperant un moment tranquil per fer-se afonadissos. A l'Hospital de Terramar, un vespre de guàrdia, la Loma va veure que des de la terrassa un home li feia senyals. S'hi va apropar i li va veure una cama ensangonada. Què s'ha fet? Amagar dins, per favor. La Loma no se n'acabava de refiar. Vingut fa poc, escriptors, Karenina, Dostoyevsky, fotos. Llavors va reconèixer el xofer rus. El va fer passar arrossegant-lo fins a l'infermeria i va avisar el doctor ben après. Em sembla que ens en podem refiar. Era xofer aquell que acompanyava l'Andreu Nin quan va venir fa poc. Es veu que hi han hagut 13 a Barcelona i l'han ferit, però per sort ha pogut escapar gràcies a uns que s'han amagat pels xalets, però amb ells se n'han tret de sobre. A més, diu que se n'han portat l'Andreu Nin.
També hi és August, però...
Sí,
sí, està, sí, és ella. que ha sigut operat de l'ull avui, sí. I Mònica ha arribat, bastant després. Benvingut, Mònica.
Molt bé, llegiré el fragment del conte de l'August que es diu L'Ondina. Esparverat, exhaust i mort de set i de gana, s'adonà que el corrent l'havia dut no gaire lluny dels secanys de les Anguines. Les terribles escenes bèl·liques que acabava de presenciar s'havien assomat sobtadament damunt les aigües transparents d'aquell matí assolellat. I, si no hi hagués vist amb els seus propis ulls, el cert és que aquella mar, novament tan plàcida, més aviat convidava a pensar que tot plegat havia estat un autèntic malson. Començà a nedar cap a la platja, per tal de sortir de l'aigua, i de cop i volta el sorprengué un gran bolerany del tot inesperat. Amb espant i els ulls de nou esbatanats, em veia sorgir una dona bellíssima, amb una gran cua amb escates brillants en lloc de cames. L'escultural sirena nedava davant seu. Va mirar-lo fixament, li somrigué i amb la mà li feu un senyal perquè la seguís.
I ja vam acabar. Xavier Gimeno, sí que hi és també. Xavier, si vols vindre. I porta ulleres. I portes veu.
I una grip d'aquí de baix. Ah, va. No sé pas com acabaré.
Bueno, no és... Bueno, és llarg perquè segurament és el més llarg, és el més alt de tots i el quan arriba al final de recorregut, fins aquí, aquest bar.
Quan arribà al final del recorregut, es posà dos dits en forma d'anella a la boca i xiulà. Era la indicació que els advertia que tot estava disposat. Només havien d'esperar. De forma alternativa, al capdamunt del mur de ronda de l'escullera, Hi havia desat o bé un plat de plàstic amb arròs bullit o bé un amb aigua. Havien d'esperar en silenci. Si finalment es convencien que aquella nit els acompanyaria la sort i estar atents a les ombres i als moviments que anunciaven l'arribada del primer animaló. Al cap d'una estona només se sentia la dringadissa obsessió dels cordams i els gallardets colpejant d'esma els pals de les embarcacions. L'Aldo sabia, però, que si no apareixia cap bestiola durant l'estona que algun d'ells necessitava per fumar-se un cigarret, giraria en cua per on havien vingut, maleint el moment en què van decidir que els podia acompanyar algú que encara era verge i no havia rebut el bateig d'Àtila. Potser el Sergi o l'Àlex, que en el seu moment el van avalar davant del grup, se'n faria encàrrec i al·legarien en defensa seva els imponderables d'una nit massa clara. Si encara que no el sentia ni bé espurnejar cap punta de cigarreta, es convencia que l'esperarien i que per fi el deixarien veure amb ells allí mateix, perquè aquell lloc, l'escullera del port, era un lloc tan bo com qualsevol altre.
I abans d'acabar amb Mònica, jo volia demanar a Jimmy que llegeix en anglès, perquè ja són tres llengües en aquest llibre i és una llengua tan bonica, l'anglès també, i ens va bé a tots a llegir en anglès. Un petit fragment, Jimmy, com hi ets? Per cert, Jimmy es diu Història de Futbol. Sí, però te lo tengo aquí, Jimmy. If I is the
which one?
This.
Okay.
Bueno, soy ya un poco de mezcla de todo, pero lo voy a hacer en inglés.
Okay.
If I was drawn to Sitges, it was because to me it seemed like a town at peace with itself, a shared space of exemplary civility, where the sky and the sea shared the purity of light, and where people enjoyed numerous popular fiestas for all tastes, including the Three Kings Parade, the Carnival, the Corpus Christi procession, and the Festa Mayor. The three of us liked to stroll along the seashore and walk past the cemetery until we reached the Balmain's beach rocks. We would sit there on the abandoned machine gun nest to get a better view of the church and the town, illuminated by the light of the sunset. And we applauded the spectacle of the Mediterranean's nature as Rusiñol and his friend Joaquín Mir did in Mallorca, while the sky transformed into a kaleidoscope of colours and the seagulls flew towards the sea like holy spirits. "Psst, psst," we shouted at them. We stayed until we saw the moon rising, and then the dawn and the first rays of sunlight peeking out over the Garraf and illuminating the town again with the bright white light.
Acabem amb Mònica, que el seu és un diàleg, i no citarem del diàleg, entre dues dones bastant insuportables. Però bueno, tu ets la tercera. És el principi del teu compte. Sí.
Els primers dos.
Els primers dos.
Sí.
A veure, que no porto ullera.
Ah, val.
Perquè no porto ullera,
perquè
una
mica...
Sí,
sí,
marcaré una miqueta de llum. És que no sabia que havia de llegir. Bueno, perquè es reconegui Sitges, el conte es diu En un cafè suspès sobre el mar. Els caps dels clients d'aquell cafè, una mica apartat del centre de Sitges, es van tombar. Passaven entre les taules dues dones que, entre els visitants estiuencs que venien a... que venien a... descarxofar-se, gràcies. Durant les hores a la sorra abraçadora de la platja semblaven maniquins trets d'un aparador. Un barbut les va saludar i les va presentar al seu amic que va voler encetar-hi una conversa. Les dones, però, salparen amb un somriure. Van seure en una taula suspesa sobre el mar i poc després van començar a beure d'unes copes de peu alt una beguda transparent decorada amb una oliva fixada en un palet. Diana, algun cop t'ha passat que un home se't convertís, com en els contes, de príncep Agripau? Va dir la dona amb una llarga cua de cavall que ressaltava daurada al seu clatell. I que després l'encanteri es revertís. Bé, doncs aquí ho deixo perquè podeu pensar com devia de ser la resposta.
Gràcies. Ara tancarem la jornada. Tan sols tenia una suggerència. Jo soc nascut a Utrecht. I l'any passat, o fa dos, van aconseguir per l'UNESCO Ciutat de la Devoció, Ciutat de la Literatura, perquè hi ha molts escriptors a Utrecht. Jo proposaria que Sitges anaria a l'UNESCO, diu, mira, tenim aquest llibre i no estem tots aquí. Literatura i art, amb els il·lustradors, que també són aquí, però no podem llegir, no poden llegir els seus dibuixos, que són molt bonics, però pot ser una idea que Sitges per on és un poble d'art i literatura.
Abans de passar a la regidora, simplement un matís que crec que és molt, molt important, perquè sempre que hi ha un llibre editat en diversos idiomes, en diverses llengües, hi ha una feina invisible, però absolutament necessària i imprescindible, que és la dels traductors. I per tant, ressaltar la molt bona traducció que han fet, per una banda, la Guillem Arcoy, un excel·lent professional que ha fet català i castellà, i per una altra banda el Darryl James Clark, que també coneixem de fa molts anys i també un excel·lent professional traductor que ha fet les versions en anglès, i per tant les seves aportacions en tots els casos han estat ben especials.
Doncs, Edwin, recullo la teva proposta. Dilluns també fèiem una presentació d'un llibre a l'auditori i també em van fer una proposta. En aquest cas era la d'instituir uns premis literaris a Sitges. Vaig dir que recollia la proposta i que, bueno, en un futur, si es pot, si pot ser possible. Jo el que voldria dir, en primer lloc, també agrair aquesta improvisada lectura de tots els escriptors i escriptores que heu participat en aquest llibre. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies també per ser breus i així esperonar-nos a comprar el llibre i a llegir tots els relats, perquè penso que d'això es tracta, no? Hem editat aquest llibre perquè totes les sitgetanes i els sitgetans el comprem, el regalem, i fem difusió dels nostres escriptores i escriptors i alhora també dels il·lustradors. Jo abans ho deia, tenim un deute pendent amb les escriptores i amb els escriptors de Sitges. Segurament que no l'hem liquidat del tot, però crec que aquest llibre és un primer pas, perquè és una excel·lent targeta de presentació del que significa Sitges i del que significa l'art i els artistes de Sitges. Penso que quina millor manera de donar-nos a conèixer com amb un llibre com aquest. Crec que tots n'hem d'estar molt satisfets. Alhora també jo voldria recordar que pel que fa a la vessant de les il·lustradores i els il·lustradors, segurament que la majoria de vosaltres recordeu que l'any passat a Miramar, a la planta baixa, durant tot l'estiu, vam tenir una exposició que es deia Sitges Il·lustrat. Aquesta exposició era una manera també de retre homenatge a tots els artistes de Sitges que a través de l'ECU ens han expressat, han acompanyat els articles i alhora ells també ens han expressat les seves opinions. Penso que pel que fa a la il·lustració, aquest homenatge ja se'ls va retre a les il·lustradores i els il·lustradors i també a la feina de l'ECU, perquè han posat molt en valor la feina dels il·lustradors. I no m'allargaré molt més, perquè sé que sou molts els que us trobeu drets, a més això no para de pitar, no sé per què. I sí que també no voldria acabar sense agrair moltíssim el fet que puguem llegir aquests relats que trobem ubicats en aquells espais que nosaltres tant estimem, com van des de la punta als Espigons, a la Trinitat, o com no a Terramar, que aquest any, doncs, com tots bé sabeu, celebrem el centenari del projecte de la Ciutat Jardí. Reitero el meu agraïment a tots els artistes de Sitges, amb en Toni Sella i amb en Santi Terraza per fer-me arribar aquesta proposta. I deixeu-me que acabi dient el que acostumo a sempre reiterar en les meves intervencions, que l'art és la denominació d'origen de Sitges i els artistes són el nostre gran capital. Moltes gràcies per acompanyar-nos i dir a totes les persones que han participat en aquest llibre que ara els lliurarem un exemplar. Moltíssimes gràcies a tots.